Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Ryanair es queda a Girona. La companyia irlandesa accepta mantenir la base d'operacions a l'aeroport. A canvi, però, els treballadors han acceptat rebaixar les condicions del contracte. Montse Manent.
Els sindicats asseguren que Ryanair va fer un ultimàtum a principis de mes als 120 treballadors de la base de Girona perquè renunciessin als seus contractes fixos permanents i passessin a ser empleats discontinus. Lídia Arasanz és la portaveu del sindicat Usó en declaracions a la xarxa.
Sí que volem seguir treballant per l'empresa, perquè sí que volem seguir treballant a Girona. El que no estem és d'acord amb algunes de les clàusules que se'ns han imposat amb la firma d'aquest contracte. I clar, no és una cosa que hagi sigut pactat entre treballador i empresa, sinó que ha estat imposat i ha estat el treballador coaccionat de o firmes això o te'n vas al carrer.
La Diputació de Barcelona demana consens a la Generalitat amb els municipis abans d'aplicar l'impost per emissions de CO2 anunciat pel govern per lluitar contra el canvi climàtic.
En declaracions a la xarxa, el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomà, ha respost així a les intencions del govern català que pretén recaptar amb aquesta mesura uns 40 milions d'euros a partir de l'1 de gener.
La mesura sona bé. A mi el que m'agradaria és que aquesta mesura fos consensuada amb tots els territoris, perquè en definitiva, quan parlem de Barcelona, no només parlem de la gent que viu a Barcelona, sinó parlem de la gent que viu a Barcelona i tots aquells que estem afectats perquè vivim o a l'àrea metropolitana o una mica més enllà de l'àrea metropolitana, però que en definitiva ens veiem afectats cada dia per la nostra arribada i sortida de la ciutat de Barcelona.
Esquerra Republicana es manté en el no el dia abans de la tercera reunió amb el PSOE i esvaeix les esperances socialistes d'aconseguir una investidura abans de Nadal.
La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, assegura que no tenen pressa si el PSOE no mou fitxa.
El PSOE ha d'entendre que si no hi ha concrecions ni moviments, a nosaltres, Esquerra Republicana, no ens tremolaran les cames per seguir mantenint-nos en aquest no, en aquesta investidura. Esquerra Republicana no està aquí per negociar el peix al cove en el marc d'una negociació tradicional. Sí, nosaltres estem aquí, negociem i treballem per aconseguir una solució democràtica, una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Tornen a les seves llars 7 de les 15 famílies desallotjades al barri de la Salut de Badalona.
Van haver d'abandonar temporalment els seus habitatges davant el perill d'esfondrament imminent d'un edifici adjacent.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Un total de 29 adults i 10 menors que han pogut tornar a casa seva després de passar un mes reubicats en hostals, albergs o bé a casa de familiars. S'espera que la resta de veïns desallotjats puguin tornar també a les seves llars el pròxim 20 de desembre. Pel que fa a l'operació d'enderroc del número 16 del passatge de la Torre, podria donar-se per finalitzada el mes de gener.
En cultura, els editors reclamen un pacte d'estat de foment de la lectura. Alerten que la inestabilitat política els ha afectat de manera negativa, tot i l'increment de vendes.
Així s'ha expressat el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Chis.
L'Ajuntament, en el seu impulsar un pla municipal de lectura, el va impulsar la Generalitat amb un pla, deien Pla 2020 de foment del llibre i lectura, que s'acabava l'any vinent, i també des del govern central s'havia impulsat un pla de foment del llibre i lectura. Tot això, han passat després d'aquests 3 anys, s'ha quedat pràcticament en paper mullat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta del Pla Ventcat. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El vent de component nord-oest es manté reforçat a bona part del país, en cops que les comarques de les Terres de l'Ebre, la zona sud de la Costa Daurada, nord de l'Empordà i cotes altes del Pirineu, ja han superat els 80, puntualment 90 km per hora i fins i tot els 100 km per hora. Vent que continuarà marcat durant aquestes properes hores, menys important a la zona interior de l'àrea de Girona, zona sud també d'aquest sector, nord-est de Barcelona, on fins i tot hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable. variable. Una tarda que vindrà marcada en general pel sol, amb alguns núvols al nord-est del país, però amb cel més tapat al vessant nord del Pirineu, en aquell sector també amb algunes precipitacions que seran en conjunt d'intensitat feble o puntualment moderada, amb una cota de neu que baixaria fins als 1.000 metres al final de la jornada i amb gruixos que cotes elevades podrien arribar fins als 30 centímetres. Demà, jornada amb menys vent, anirà afluixant amb el pas de les hores, amb domini del sol, alguns núvols prims que arribaran per l'oest i també amb alguns estrats baixos a punts del nord de la depressió central. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment encara força trams, força punts amb retencions aquesta tarda. De moment destacar l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol per connectar amb l'autopista AP7 per anar, diguéssim, en sentit Girona. En aquesta autopista, però, també hi ha aturades a la zona de Cerdanyola, Barberà, sentit nord, i Santa Perpètua, Barberà, en sentit sud. Cues també aquesta tarda a la C59, a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident en sentit sud, en direcció a l'autopista. Aquí hi ha uns 3 estones, 4 quilòmetres de lentitud amb retencions. Destaquem també la C58, encara amb cues, entre Montcada i el Nus, les dues rondes, encara molt atapadies les dues, o el cinturó de litoral, l'autovia 2, tram de Cornellà, força aturat en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ryanair es queda a Girona. La companyia irlandesa accepta mantenir la base d'operacions a l'aeroport gironí. A canvi, però, els treballadors han acceptat rebaixar les condicions del contracte.
L'aerolínia irlandesa fa marxa enrere del seu anunci del mes d'agost i finalment es mantindrà a l'aeroport de Girona Costa Brava. Els sindicats asseguren que Ryanair els va fer un ultimàtum a principis de mes als 120 treballadors de la base de Girona perquè renunciessin als seus contractes fixos permanents i passessin a ser empleats discontinus. D'aquesta manera, Ryanair contracta 9 mesos l'any i els altres 3 mesos queden a l'atur. Des del sindicat USO, la seva portaveu, Lídia Arasanz, denuncia amenaces i coaccions en les firmes dels nous contractes.
Nosaltres ja, amb la firma d'aquests contractes, hem adjuntat els treballadors que han volgut un annexa dient que sí que volem seguir treballant per l'empresa, perquè sí que volem seguir treballant a Girona. El que no estem és d'acord amb algunes de les clàusules que se'ns han imposat amb la firma d'aquest contracte. I clar, no és una cosa que hagi sigut pactat entre treballador i empresa, sinó que ha estat imposat i ha estat el treballador coaccionat de o firmes això o te'n vas al carrer.
Ara Sanz assegura que molts treballadors han firmat el canvi de contracte per no perdre la feina, però hi han afegit un annex en què mostren el seu desacord. El sindicat denuncia que en els nous contractes no hi figura l'antiguitat i en alguns casos s'ha canviat la categoria del treballador. Per això ja anuncien que emprendran accions legals.
Reivindicarem que aquests contractes no estan ben redactats, no són corresponents i bueno, apel·larem a la llei perquè ens doni la raó com fins ara, i t'hagin de complir la normativa espanyola, ni més ni menys. Qualsevol treballador dintre d'Espanya té que tenir indicat dintre del seu contracte les tasques que té dins la seva feina, i això no, ni tan sols això se'ns està respectant.
Amb l'acord es tanca una crisi que hauria deixat al carrer 150 treballadors a Girona i havia portat fins i tot a la Generalitat a demanar a Aena més inversions a l'aeroport gironí per fer-lo més competitiu.
I encara al voltant d'infraestructures, el proper dissabte 21 de desembre es posarà en marxa el Pla Alternatiu de Transport per les afectacions a Rodalies Renfe amb motiu de les obres del túnel viari de la plaça de les Glòries de Barcelona. El servei de la R3, la R4 i la R12 quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal. Això serà així fins al proper 5 de gener.
Des de Rodalies de Catalunya ja han anunciat que reforçarà el servei de la línia 1 de metro i s'habilitarà un autobús llançadora entre les estacions de Sant Andreu Arenal, la Sagrera i el Clot Aragó. Han triat el període nadalenc perquè entenen que és quan afecta a menys usuaris i els que no se'n puguin escapar els adverteixen que el temps de viatge se'ls incrementarà un quart d'hora. En el cas de l'R4 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Badalona, els trens circularan amb normalitat fins a Arc de Triomf i continuaran desviats cap a Badalona passant pel Clot Aragó, on iniciaran la i acabaran el recorregut.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La Diputació de Barcelona demana a la Generalitat que busqui consens amb els municipis a l'hora d'aplicar mesures mediambientals, com ara l'impost per emissions de CO2, que entrarà en vigor l'any que ve. Aquest impost, que aquest diumenge anunciava el conseller de Territori, Damià Calvet, ha de servir per lluitar contra el canvi climàtic i es calcula que recaptarà uns 40 milions d'euros només el primer any. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gumar, ha respost en declaracions a la xarxa a l'anunci del conseller de Territori, Damià Calvet, a qui ha demanat que aquesta mena d'accions es facin amb consens del territori.
La mesura sona bé. A mi el que m'agradaria és que aquesta mesura fos consensuada amb tots els territoris, perquè en definitiva, quan parlem de Barcelona, no només parlem de la gent que viu a Barcelona, sinó parlem de la gent que viu a Barcelona i tots aquells que estem afectats perquè vivim o a l'àrea metropolitana o una mica més enllà de l'àrea metropolitana, però que en definitiva ens veiem afectats cada dia per la nostra arribada i sortida de la ciutat de Barcelona.
És previst que aquest impost al carboni s'aprovi en les setmanes vinents. Es pagaran entre 7 i 128 euros en funció de la quantitat de gasos contaminants que emeti cada cotxe. Catalunya serà la primera comunitat autònoma a aplicar un impost d'aquestes característiques. Per cert, que avui, precisament, la Diputació de Barcelona ha participat en la cimera del clima de Madrid, que encara l'última setmana.
I qui ha parlat avui a la xarxa sobre la cimera del clima de Madrid és el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Salvador Samitier ha demanat als participants de la trobada que siguin ambiciosos.
I ha explicat que a Catalunya les emissions de gasos contaminants continuen creixent i que l'escalfament del planeta pot ser devastador pel nostre territori. De fet, ha posat alguns exemples.
Penseu que amb 2 graus de temperatura Barcelona se situaria per la zona de Màlaga com a temperatura mitjana. I això afecta, per exemple, els nostres ecosistemes i l'agricultura. Les plantes, i per tant també l'agricultura, per produir el mateix, exactament el mateix, però amb una temperatura mitjana més alta, necessita més aigua. I això a la Mediterrània, l'aigua és un bé escàs i mal repartit.
Samiti assegura que els canvis tecnològics no seran suficients, sinó que cal un canvi de valors de la societat.
A nivell municipal també es promouen mesures per lluitar contra el canvi climàtic i en aquest cas contra la generació de plàstics. A Figueres, l'Ajuntament ha començat a repartir ampolles de vidre reutilitzables pel consum d'aigua d'aixeta. El consistori vol posar en valor així la qualitat de l'aigua de la ciutat. I és que el consum d'aigua embotellada està també en el punt de mira de la lluita contra la contaminació del planeta. La iniciativa ha tingut tant ressò a la capital altempordanesa que fins i tot s'han produït cues davant l'Ajuntament per aconseguir la preuada ampolla de vidre. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Des del consistori consideren que aquesta campanya també ha de servir per augmentar l'orgull de ciutat, ho explica així l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Avui és un dia per reivindicar l'aigua de Figueres, per reivindicar el producte de proximitat, per reivindicar un producte fet per una empresa municipal, que és una de les empreses molt solvents, i crec que avui és el dia de reivindicar que ens hem de sentir ben orgullosos d'aquesta aigua de Figueres, que ens pot reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat.
La idea de l'ampolla va sorgir del treball de recerca de l'estudiant figuerenca Maria Pou, que analitzava la presència de plàstics i la qualitat química de l'aigua de la ciutat. Unes ampolles que han generat molt bona acollida i fins i tot han provocat cues a l'Ajuntament, que ja es planteja obrir més dies en altres horaris per arribar a més gent.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política i a 24 hores d'una nova negociació entre Esquerra Republicana i PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, els republicans han esvaït aquest migdia les esperances dels socialistes d'aconseguir una investidura abans de Nadal.
La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, manté que encara hi ha molt de camí per recórrer i que les posicions estan encara allunyades, tant que en cas d'haver investidura de Pedro Sánchez, aquesta no podrà ser fins al mes de gener. Pels republicans no hi ha pressa si el PSOE no mou fitxa.
El PSOE ha d'entendre que si no hi ha concrecions ni moviments, a nosaltres, Esquerra Republicana, no ens tremolaran les cames per seguir mantenint-nos en aquest no, en aquesta investidura. Esquerra Republicana no està aquí per negociar el peix al cove en el marc d'una negociació tradicional. Sí, nosaltres estem aquí, negociem i treballem per aconseguir una solució democràtica, una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Sobre la taula de les negociacions que reprendran probablement demà al matí a Barcelona, continua havent-hi la taula de diàleg entre governs. Vilalta, però, ha reconegut que l'abans de les converses està marcat pel que pugui succeir amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inhabilitació de Quim Torra.
Precisament, la possible inhabilitació de Torra i les seves conseqüències han planat sobre l'ordre del dia de la reunió que Junts per Catalunya ha celebrat avui a Brussel·les. Un cop finalitzada, la formació ha tornat a obrir la porta a la possibilitat que Carles Puigdemont torni a ser el candidat en unes eventuals eleccions catalanes, si així ho avala la decisió del Tribunal Europeu.
Els diputats de Junts per Catalunya asseguren, però, que en la reunió d'avui s'ha parlat d'altres qüestions, com les negociacions d'Esquerra amb el PSOE. Laura Borràs demana que no se'ls exclogui de cap possible acord.
La negociació amb el PSOE, hem dit i hem repetit, que si busca trobar solucions per Catalunya haurà de tenir present tots els actors implicats en la situació i, per tant, tots els partits independentistes. Difícilment s'arribarà a cap solució efectiva deixant al marge el principal grup independentista del Parlament de Catalunya i qui ostenta la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Per la diputada de Junts per Catalunya, si les dues formacions arriben a un acord, els republicans ho hauran d'explicar molt bé. Pel que fa a la postura del grup, es mantenen les seves condicions per abstenir-se en la investidura.
I el síndic de Greuges considera que s'han mal interpretat unes paraules seves avui a la cadena SER, on ha atribuït part del dèficit de la sanitat catalana a l'atenció a moltes persones d'altres comunitats autònomes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Rafael Ribó ha començat el dia entrevistat per Josep Cuní a la SER, on ha dit això.
Però el que li puc garantir, que un dels dèficits que té la sanitat pública de Catalunya, és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a intervenir-se.
El mitjà ha fet un tuit que ha causat rebombori a les xarxes socials. A la tarda al Parlament, Ciutadans li ha demanat que retractés i el síndic ha respost així.
El síndic no es pot retractar el que no ha dit. Recull de premsa d'aquest matí, serveis oficials del mitjà. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, assegura que el mal funcionament de la sanitat pública catalana és a causa dels pacients de la resta de l'Estat que són operats aquí. Radicalment fals. Que sàpigui que la institució ha demanat al mitjà que rectifiqui.
Al matí, Ribó també ha dit que falta inversió en la sanitat catalana.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a la demarcació de Tarragona. Com dèiem, a la crònica dels serveis meteorològics es preveu un episodi de fort vent que afectarà sobretot aquesta zona. Fins ara, els bombers, fins a les 6 de la tarda, ja han atès una cinquantena de serveis derivats de les fortes ventades per retirar branques d'arbres i d'altres objectes caiguts a la via, per fer sanejament de façanes o per assegurar elements no estructurals d'edificis en perill de caiguda. Cap, però, de greu.
Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Ventcat i demana especial prudència a les activitats a l'aire lliure pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals que poden provocar greus incidències. El fort vent també podrà afectar, tot i que amb menys incidència, les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre, així com les cotes altes del Pirineu i Prepirineu.
Aquesta nova alerta per vent coincideix amb el record d'una altra diada fatídica. Avui fa just 5 anys en què el país va viure un dels pitjors episodis de ventades que es recorden.
Hi va haver un total de 3 morts, 2 d'ells a Terrassa, al Vallès Occidental, després que els caigués un mur a sobre. El fort vent va afectar especialment la província de Barcelona i amb especial virulència els dos Vallesos i el Garraf. Fins i tot es va haver de declarar l'estat d'emergència. Hi va haver nombroses afectacions a viària i ferroviària per la caiguda d'arbres i mobiliari urbà.
A Sabadell es recorda especialment aquest dia perquè al bosc de Can Déu es calcula que van caure uns 45.000 arbres fruit de les ratxes de vent que van arribar a superar els 100 km per hora en alguns moments. Ràdio Sabadell, Núria Garcia.
Pels gestors i propietaris de l'espai, la Fundació 1859 Caixa Sabadell han constatat que la regeneració s'està desenvolupant de manera satisfactòria. Així ho ha apuntat el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer.
El bosc està recuperant això d'una manera satisfactòria, tant el que és, diguem, la regeneració natural, que és l'aposta que ha de fer la comissió tècnica que es va crear per la recuperació del bosc, com també les accions que hem fet de reforestació. Per tant, el balanç, sens dubte, és positiu, tot i que, bueno, han passat ja 5 anys, que és molt de temps, han passat els anys passen molt ràpid, i el bosc ja comença a visualitzar-se, té un altre aspecte, tot i sí, clar, aviam, no és encara un bosc dens, i d'això, com ja vam dir en el seu moment, doncs encara han de passar forces anys.
El bosc de Can Deu ja no serà una pineda com abans, sinó que espècies com els roures o les alzines han guanyat terreny.
I s'acaba el malson per alguns dels veïns de Badalona que van haver de ser desallotjats de casa seva. Aquest matí, 7 famílies dels 15 immobles del barri de la Salut de Badalona han pogut tornar a les seves llars després de ser desallotjats davant del perill d'esfondrament imminent d'un edifici adjacent. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Un total de 29 adults i 10 menors que han pogut tornar a casa seva després de passar un mes reubicats en hostals, albergs o bé a casa de familiars. S'espera que la resta de veïns desallotjats puguin tornar també a les seves llars el pròxim 20 de desembre. Pel que fa a l'operació d'enderroc del número 16 del passatge de la Torre, podria donar-se per finalitzada el mes de gener. Des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament asseguren que l'oficina local d'habitatge intenta trobar un lloguer similar per a les famílies que hi vivien de lloguer. N'ha parlat Rubén Guijarro, regidor d'Urbanisme.
Les persones que tenien un lloguer, i aquestes han passat per l'oficina d'habitatge per veure si en el mercat i dins de les seves possibilitats podien obtenir un habitatge en règim de lloguer en un preu similar al que pagaven, i tenim les persones que eren propietàries amb hipoteca, i en aquest sentit agrair l'esforç que s'estan fent des de l'ICAP per tal de trobar solucions amb les entitats financeres i poder fins i tot parlar d'una dació en pagament.
Segons fonts municipals, els operaris fan el possible per recuperar les pertinences dels afectats. Prop de dues banyeres per habitatge que es guarden en trasters facilitats per l'Ajuntament.
En cultura, els editors reclamen un pacte d'estat de foment de la lectura. El gremi que els agrupa alerta que la inestabilitat política els ha afectat de manera negativa. Això, tot i l'increment de vendes sostingut dels darrers 6 anys. Avui se celebra la nit de l'edició i l'escriptora Carme Riera serà guardonada per la seva contribució al món del llibre. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El gremi d'editors preveu tancar l'any amb un 2% d'increment de vendes, com en els darrers 6 anys. Així, Catalunya se situarà en els 500 milions d'euros. Tot i això, el president del gremi, Patrici Tixis, ha lamentat la falta de compromís de les administracions i ha demanat un pacte d'estat pel foment de la lectura.
L'Ajuntament, en el seu moment, va impulsar un pla municipal de lectura, el va impulsar la Generalitat amb un pla, deien, Pla 2020 de foment del llibre i lectura, que s'acabava l'any vinent, i també des del govern central s'havia impulsat un pla de foment del llibre i lectura. Tot això, han passat després d'aquests 3 anys, s'ha quedat pràcticament en paper mullat.
El president del gremi també s'ha queixat dels efectes de la pirateria. Cada any es descarreguen il·legalment a Espanya 400 milions de llibres. Aquest fet suposa una pèrdua econòmica de més de 200 milions d'euros.
Manel, Lildami i Ciudad Jara obriran el festival Ítaca, Cultura i Acció a l'Empordà d'enguany. Serà el dissabte de Setmana Santa, 11 d'abril, a l'Escala. Com a novetat d'enguany, s'hi afegeix una jornada més. L'endemà, un concert familiar amb el Pot Petit. Ràdio L'Escala, Belfont, bona tarda.
Bona tarda. Serà el segon any que Ítaca inclou l'Escala entre els municipis on programa activitats. La novetat, el concert familiar de l'endemà, diumenge 12 d'abril, amb els populars el Pot Petit. Fran Arnau, director d'Ítaca.
Enguany anem amb un cartell bastant fort. Tenim la sort de poder presentar el primer any de gira del nou disc de Manel, també de Ciudad Jara, que és el grup de l'ex cantant de La Raïz, que també presentarà disc a Comarques Gironines. I fem també el concert de Lildami, també presentarà el seu disc. A part, una novetat important és que fem segona data aquest any. El diumenge farem un concert Ítaca familiar i ve el Pot Petit.
Les entrades per als dos concerts es posen a la venda demà 10 de desembre al web del festival, a uns preus que oscil·len entre 20 i 25 euros per a la nit de dissabte 11 i entre 12 i 15 euros per a la tarda del diumenge 12 d'abril.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Terrassa ha guanyat per 8-9 en la 7a jornada de Lliga de Campions.
Els de Dida Covacho visitaven la piscina del Hannover Alemany en l'última jornada de la primera volta de la Champions masculina de waterpolo.
En futbol, 3 equips catalans ocupen places de play-off a segona B.
El Sabadell ha cedit el lideratge i ara és segon després de caure a Cornellà. L'Espanyol ha escalat fins la tercera posició amb un triomf contra l'Hèrcules. La victòria dels blanquiblaus és la 5a consecutiva. El Lleida Esportiu es manté a la zona noble, és quart, tot i no passar de l'empat contra l'Ebre. A la part baixa, el Prat és últim, després de caure al camp de l'Egea, el Nàstic frena la seva progressió en caure a casa amb el Villarreal B i el Badalona suma el tercer triomf amb Manolo González i s'apropa a la permanència.
Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El Badalona va derrotar per 1-0 l'Atlètic Llevant en un partit amb molts nervis que es va resoldre gràcies a un penal que va transformar el migcampista en Marc Arbó. I és que el que es va veure en el terreny de joc va ser un reflex de la situació de tots dos equips a la taula classificatòria. El conjunt escapulat es jugava moltíssim i s'havia d'assegurar els 3 punts d'una manera o altra. El tècnic del Badalona, Manolo González, ho valorava d'aquesta forma.
Sobretot quan ets un equip que s'ha demostrat que no tenim gol, o que ens costa molt marcar gols, doncs, bueno, que no et marquin és important. I bueno, el que dèiem, ocasions clares no han tingut, però sí que massa domini. I a mi no em preocupa el domini, em preocupa després contraatacar bé. I allà és on l'equip no ha estat bé i és on hem de fer, bueno, hem de treballar més d'aquí a fer la temporada.
Amb aquesta victòria, el Badalona es situa a 2 punts de la promoció de descens i a 4 de la permanència. El proper enfrontament serà dissabte al camp de l'Hèrcules d'Alacant, un altre rival directe en la lluita per sortir de la zona baixa.
La selecció catalana eliminada de la Copa de les Regions UEFA.
El combinat amateur ha caigut en la primera fase estatal després d'empatar amb l'Extremadura i perdre contra l'Aragó. Àlex Cano, el capità de Catalunya, lamenta el format de la competició.
Jo, sobretot, penso que s'ha de canviar el format. O sigui, hauria d'estar prohibit jugar 2 partits en 24 hores per una mateixa selecció. És que és antinatural per el jugador. Un jugador de futbol mai juga 24 hores, i fins i tot en 48. És que mai ho fem, no estem acostumats, ni nosaltres ni cap jugador professional.
En bàsquet, l'Uni Girona presentarà demà Sonia Petrovic.
L'alè pivot sèrbia, que va fitxar l'estiu per l'equip gironí, va passar pel quiròfan abans de debutar i ara ja comença a treballar amb el grup. Amb la recuperació de Petrovic ha de pujar al nivell de la plantilla, ja que l'any 2018 va ser designada com la millor jugadora de l'Eurolliga.
I en esquí, la rider sabadellenca Queralt Castellet, preparada per assaltar el Mundial.
L'especialista en snowboard inicia la temporada aquest dijous en la primera cita de la Copa del Món, que es fa a Colorado, als Estats Units. Castellet s'ha entrenat de forma intensiva durant 2 mesos i enguany buscarà el desitjat globus de cristall que s'atorga al millor snowboarder de l'any.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes pirueta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Rosa de Jericó, rosa d'amor, rosa de roca, rosa de muntanya, rosa de 100 fulles, rosa xinesa.
Rosa de Messina, rosa de bosc.
Rosa de Nadal, rosa del desert, rosa de la sorra, rosa mutabili, rosa blanca, vermella, rosa mística.
Rosa buscana, salvatge,
desvent. Que com un cercle té marcats el pit els 32 rums en què el sensible horitzó divideix del món el crit. Quan navegant el vira porta tangible, la mare de les roses una fluï, que sapient acull de ben entuï. Rosa de Jericó, rosa d'amor, rosa de roca, rosa de muntanya, rosa de 100 fulles, rosa xinesa.
Rosa de mesquina, rosa de bosc.
Rosa de Nadal, rosa de desert, rosa de la sorra, rosa mutabilis, rosa blanca, vermella, rosa mística.
Rosa buscada,
salvatge, desvent. Que com un cercle té marcats el pit els 32 rums en què el sensible horitzó divideix del món el crit. Navegant, el vira porta tangible, amb mana de les roses una flor. casa piena full de ben amb
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ryanair es queda a Girona. La companyia irlandesa accepta mantenir la base d'operacions a l'aeroport. A canvi, però, els treballadors han acceptat rebaixar les condicions del contracte. Montse Manent.
Els sindicats asseguren que Ryanair va fer un ultimàtum a principis de mes als 120 treballadors de la base de Girona perquè renunciessin als seus contractes fixos permanents i passessin a ser empleats discontinus. La portaveu del sindicat USO a Ryanair, Lídia Arasanz, denuncia coaccions en declaracions a la xarxa.
Sí que volem seguir treballant per l'empresa, perquè sí que volem seguir treballant a Girona. El que no estem és d'acord amb algunes de les clàusules que se'ns han imposat amb la firma d'aquest contracte. I clar, no és algo que hagi sigut pactat entre treballador i empresa, sinó que ha estat imposat i ha estat el treballador coaccionat o firmes això o te'n vas al carrer.
La Diputació de Barcelona demana consens a la Generalitat amb els municipis abans d'aplicar l'impost per emissions de CO2 anunciat pel govern per lluitar contra el canvi climàtic.
En declaracions a la xarxa, el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha respost així a les intencions del govern català que pretén recaptar amb aquesta mesura uns 40 milions d'euros a partir de l'1 de gener.
La mesura sona bé. A mi el que m'agradaria és que aquesta mesura fos consensuada amb tots els territoris, perquè en definitiva, quan parlem de Barcelona, no només parlem de la gent que viu a Barcelona, sinó parlem de la gent que viu a Barcelona i tots aquells que estem afectats perquè vivim o a l'àrea metropolitana o una mica més enllà de l'àrea metropolitana, però que en definitiva ens veiem afectats cada dia per la nostra arribada i sortida de la ciutat de Barcelona.
Esquerra Republicana es manté en el no el dia abans de la tercera reunió amb el PSOE i esvaeix les esperances socialistes d'aconseguir una investidura abans de Nadal.
La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, assegura que no tenen pressa si el PSOE no mou fitxa.
El PSOE ha d'entendre que si no hi ha concrecions ni moviments, a nosaltres, Esquerra Republicana, no ens remolaran les cames per seguir mantenint-nos en aquest no, en aquesta investidura. Esquerra Republicana no està aquí per negociar el peix al cove en el marc d'una negociació tradicional. Sí, nosaltres estem aquí, negociem i treballem per aconseguir una solució democràtica, una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Tornen a les seves llars 7 de les 15 famílies desallotjades al barri de la Salut de Badalona.
Van haver d'abandonar temporalment els seus habitatges davant del perill d'esfondrament imminent d'un edifici adjacent.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Un total de 29 adults i 10 menors que han pogut tornar a casa seva després de passar un mes reubicats en hostals, albergs o bé a casa de familiars. S'espera que la resta de veïns desallotjats puguin tornar també a les seves llars el pròxim 20 de desembre. Pel que fa a l'operació d'enderroc del número 16 del passatge de la Torre, podria donar-se per finalitzada el mes de gener.
En cultura, els editors reclamen un pacte d'estat de foment de la lectura. Alerten que la inestabilitat política els ha afectat de manera negativa, tot i l'increment de vendes.
Així s'ha expressat el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Xixis.
L'Ajuntament en el seu moment va impulsar un pla municipal de lectura, el va impulsar la Generalitat amb un pla, deien Pla 2020 de foment del llibre i lectura, que s'acabava l'any vinent, i també des del govern central s'havia impulsat un pla de foment del llibre i lectura. Tot això, han passat després d'aquests 3 anys, s'ha quedat pràcticament en paper mullat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquest pla Ventcat activat. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El vent de component nord-oest es manté reforçat a bona part del país, en cops que les comarques de les Terres de l'Ebre, la zona sud de la Costa Daurada, nord de l'Empordà i cotes altes del Pirineu, ja han superat els 80, puntualment 90 km per hora i fins i tot els 100 km per hora. Vent que continuarà marcat durant aquestes properes hores, menys important a la zona interior de l'àrea de Girona, zona sud també d'aquest sector, nord-est de Barcelona, on fins i tot hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable. Una tarda que vindrà marcada en general pel sol, amb alguns núvols al nord-est del país, però amb cel més tapat al vessant nord del Pirineu, en aquell sector també amb algunes precipitacions que seran en conjunt d'intensitat feble o puntualment moderada, amb una cota de neu que baixaria fins als 1.000 metres al final de la jornada i amb gruixos que cotes elevades podrien arribar fins als 30 centímetres demà. Jornada amb menys vent anirà fluixant amb el pas de les hores, amb domini del sol, alguns núvols prims que arribaran per l'oest i també amb alguns estrats baixos a punts del nord de la depressió central. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs circulació que a poc va minvant, es va normalitzant, que passa que encara tenim trams dies que presenten aturades. Especialment parlem, per exemple, de la C58, la zona des de pràcticament Cerdanyola ja fins al Nus. Aquests últims 5-6 quilòmetres, molt plena l'autopista en direcció al sud, en sentit Barcelona. També ens queda l'autopista B23, aturada sobretot el tram de Molins de Rei cap al Papiol per connectar amb l'autopista AP7. A l'autovia 2, o cinturó de litoral, també retencions encara importants entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció a la zona franca. El trànsit a les dues rondes va estirant, però encara presenta trams bastant plens, sobretot la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, en sentit Besòs, i també, per exemple, queden retencions a la C59, a l'altura de Palau Solità i Plegamans, en sentit nord. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ryanair es queda a Girona. La companyia irlandesa accepta mantenir la base d'operacions a l'aeroport gironí. A canvi, però, els treballadors han acceptat rebaixar les condicions del contracte.
L'aerolínia fa marxa enrere del seu anunci del mes d'agost i finalment es mantindrà a l'aeroport de Girona Costa Brava. Els sindicats asseguren que Ryanair els va fer un ultimàtum a principis de mes als 120 treballadors de la base de Girona perquè renunciessin als seus contractes fixos permanents i passessin a ser empleats discontinus. D'aquesta manera, Ryanair contracta 9 mesos l'any i els altres 3 mesos queden a l'atur. Des del sindicat USO, la seva portaveu, Lídia Arasanz, denuncia amenaces i coaccions en la signatura dels nous contractes. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres ja amb la firma d'aquests contractes hem adjuntat els treballadors que han volgut un annexa dient que sí que volem seguir treballant per l'empresa, perquè sí que volem seguir treballant a Girona. El que no estem és d'acord amb algunes de les clàusules que se'ns han imposat amb la firma d'aquest contracte. I clar, no és una cosa que hagi sigut pactat entre treballador i empresa, sinó que ha estat imposat i ha estat el treballador coaccionat de o firmes això o te'n vas al carrer.
Ara Sanz assegura que molts treballadors han firmat el canvi de contracte per no perdre la feina, però hi han afegit un annex en què mostren el seu desacord. El sindicat denuncia que en els nous contractes no hi figura l'antiguitat i en alguns casos s'ha canviat la categoria del treballador. Per això ja anuncien que emprendran accions legals.
Reivindicarem que aquests contractes no estan ben redactats, no són corresponents i bueno, apel·larem a la llei perquè ens doni la raó com fins ara, i t'hagin de complir la normativa espanyola, ni més ni menys. Qualsevol treballador dintre d'Espanya té que tenir indicat dintre del seu contracte laboral el que té dins la seva feina, i això no, ni tan sols això se'ns està respectant.
Amb l'acord es tanca una crisi que hauria deixat al carrer a 150 treballadors a Girona i havia portat fins i tot a la Generalitat a demanar a Aena més inversions a l'aeroport gironí per fer-lo més competitiu.
Doncs per cert que el govern ja celebra la decisió de Ryanair de mantenir l'activitat a la base de Girona. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, assegura que és millor un mal acord un gran desacord. I encara al voltant d'infraestructures, el proper dissabte 21 de desembre es posarà en marxa el pla alternatiu de transport per les afectacions a Rodalia Renfe amb motiu de les obres del túnel viari de la plaça de les Glòries de Barcelona. El servei de la R3, R4 i R12 quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal. Això serà així fins al proper 5 de gener.
Des de Rodalies de Catalunya ja han anunciat que reforçarà el servei de la L1 de metro i s'habilitarà un autobús llançador entre les estacions de Sant Andreu Arenal, la Sagrera i el Clot Aragó. Han triat el període nadalenc perquè entenen que és quan afecten menys usuaris i els que no se'n puguin escapar els adverteixen que el temps de viatge se'ls incrementarà un quart d'hora. En el cas de l'R4 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Badalona, els trens circularan amb normalitat fins a Arc de Triomf i continuaran desviats cap a Badalona passant pel Clot Aragó, on iniciaran i acabaran el recorregut.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La Diputació de Barcelona demana a la Generalitat que busqui consens amb els municipis a l'hora d'aplicar mesures mediambientals, com ara l'impost per emissions de CO2, que entrarà en vigor l'any que ve. Aquest impost, que aquest diumenge anunciava el conseller de Territori, Damià Calvet, ha de servir per lluitar contra el canvi climàtic i es calcula que recaptarà uns 40 milions d'euros només el primer any. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gumar, ha respost en declaracions a la xarxa a l'anunci del conseller de Territori, Damià Calvet, a qui ha demanat que aquesta mena d'accions es facin amb consens del territori.
La mesura sona bé. A mi el que m'agradaria és que aquesta mesura fos consensuada amb tots els territoris, perquè en definitiva, quan parlem de Barcelona, no només parlem de la gent que viu a Barcelona, sinó parlem de la gent que viu a Barcelona i tots aquells que estem afectats perquè vivim o a l'àrea metropolitana o una mica més enllà de l'àrea metropolitana, però que en definitiva ens veiem afectats cada dia per la nostra arribada i sortida de la ciutat de Barcelona.
És previst que aquest impost al carboni s'aprovi en les setmanes vinents. Es pagaran entre 7 i 128 euros en funció de la quantitat de gasos contaminants que emeti cada cotxe. Catalunya serà la primera comunitat autònoma a aplicar un impost d'aquestes característiques. Per cert, que avui, precisament, la Diputació de Barcelona ha participat en la cimera del clima de Madrid, que encara l'última setmana.
I qui ha parlat avui a la xarxa sobre la cimera del clima de Madrid és el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Salvador Samitier ha demanat als participants de la trobada que siguin ambiciosos.
Ha explicat que a Catalunya les emissions de gasos contaminants continuen creixent i que l'escalfament del planeta pot ser devastador pel nostre territori. De fet, ha posat alguns exemples.
Penseu que amb 2 graus de temperatura Barcelona se situaria per la zona de Màlaga com a temperatura mitjana. I això afecta, per exemple, els nostres ecosistemes i l'agricultura. Les plantes, i per tant també l'agricultura, per produir el mateix, exactament el mateix, però amb una temperatura mitjana més alta, necessita més aigua. I això a la Mediterrània, l'aigua és un bé escàs i mal repartit.
Samitier assegura que els canvis tecnològics no seran suficients, sinó que cal un canvi de valors de la societat.
A nivell municipal també es promouen mesures per lluitar contra el canvi climàtic i en aquest cas contra la generació de plàstics. A Figueres aquest matí l'Ajuntament ha començat a repartir ampolles de vidre reutilitzables pel consum d'aigua d'aixeta. El consistori vol posar en valor així la qualitat de l'aigua de la ciutat i és que el consum d'aigua embotellada està també en el punt de mira de la lluita contra la contaminació del planeta. La iniciativa ha tingut tant ressò a la capital altempordanesa que fins i tot s'han produït cues davant l'Ajuntament per aconseguir la preuada ampolla de vidre. Ràdio Vilafant, Mercè.
Des del consistori consideren que aquesta campanya també ha de servir per augmentar l'orgull de ciutat, ho explica així l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Avui és un dia per reivindicar l'aigua de Figueres, per reivindicar el producte de proximitat, per reivindicar un producte fet per una empresa municipal, que és una de les empreses molt solvents, i crec que avui és el dia de reivindicar que ens hem de sentir ben orgullosos d'aquesta aigua de Figueres, que ens pot reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat.
La idea de l'ampolla va sorgir del treball de recerca de l'estudiant figuerenca Maria Pou, que analitzava la presència de plàstics i la qualitat química de l'aigua de la ciutat. Ampolles que han generat molt bona acollida i fins i tot han provocat cues a l'Ajuntament, que ja es planteja obrir més dies en altres horaris per arribar a més gent.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau política, hi ha 24 hores d'una nova negociació entre Esquerra i PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans han esvaït aquest migdia les esperances dels socialistes d'aconseguir una investidura abans de Nadal.
La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, manté que encara hi ha molt de camí per recórrer i que les posicions encara estan allunyades, tant que en cas d'haver investidura de Pedro Sánchez, aquesta no podrà ser fins ja al mes de gener. Pels republicans no hi ha pressa si el PSOE no mou fitxa.
El PSOE ha d'entendre que si no hi ha concrecions ni moviments, a nosaltres, Esquerra Republicana, no ens tremolaran les cames per seguir mantenint-nos en aquest no, en aquesta investidura. Esquerra Republicana no està aquí per negociar el peix al cove en el marc d'una negociació tradicional. Sí, nosaltres estem aquí, negociem i treballem per aconseguir una solució democràtica, una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Sobre la taula de les negociacions que reprendran probablement demà al matí, a Barcelona continua havent-hi la taula de diàleg entre governs. Vilalta, però, ha reconegut que l'abans de les converses està marcat pel que pugui succeir amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inhabilitació de Quim Torra.
Precisament la possible inhabilitació de Torra i les seves conseqüències han planat sobre l'ordre del dia de la reunió que Junts per Catalunya ha celebrat avui a Brussel·les. Un cop finalitzada, la formació ha tornat a obrir la porta a la possibilitat que Carles Puigdemont torni a ser el candidat en unes eventuals eleccions catalanes, si així ho avala la decisió del Tribunal Europeu.
Els diputats, però, de Junts per Catalunya asseguren que en la reunió d'avui s'ha parlat d'altres qüestions, com les negociacions d'Esquerra amb el PSOE. Junts per Catalunya demana que no se'ls excloqui de cap possible acord.
La negociació amb el PSOE, hem dit i hem repetit que si busca trobar solucions per Catalunya haurà de tenir present tots els actors implicats en la situació i, per tant, tots els partits independentistes. Difícilment s'arribarà a cap solució efectiva deixant al marge el principal grup independentista del Parlament de Catalunya i qui ostenta la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Per la diputada Laura Borràs, si les dues formacions arriben a un acord, els republicans ho hauran d'explicar molt bé. Pel que fa a la postura del grup, es mantenen les seves condicions per abstenir-se en la investidura.
I el síndic de Greuges considera que s'han mal interpretat unes paraules seves avui a la cadena SER, on ha atribuït part del dèficit de la sanitat catalana a l'atenció a moltes persones d'altres comunitats autònomes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Rafael Ribó ha començat el dia entrevistat per Josep Cuny a la SER, on ha dit això.
Però el que li puc garantir, que un dels dèficits que té la sanitat pública de Catalunya, és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a intervenir-se.
El mitjà ha fet un tuit que ha causat rebombori a les xarxes socials. A la tarda al Parlament, Ciutadans li ha demanat que retractés i el síndic ha respost així.
El síndic no es pot retractar el que no ha dit. Recull de premsa d'aquest matí, serveis oficials del mitjà. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, assegura que el mal funcionament de la sanitat pública catalana és a causa dels pacients de la resta de l'Estat que són operats aquí. Radicalment fals. Que sàpigui que la institució ha demanat al mitjà que rectifiqui.
Al matí, Ribó també ha dit que falta inversió en la sanitat catalana.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a la demarcació de Tarragona. Com dèiem, a la crònica del Servei Meteorològic es preveu un episodi de fort vent que afectarà sobretot aquesta zona. Fins a les 6 de la tarda els bombers ja han atès una cinquantena de serveis derivats de les fortes ventades per retirar branques d'arbre i d'altres objectes caiguts a la via o per assegurar elements no estructurals dels edificis en perill de caiguda. Cap, però, de greu.
Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Ventcat i demana especial prudència a les activitats a l'aire lliure pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals que poden provocar greus incidències. El fort vent també podrà afectar, tot i que amb menys incidència, les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre, així com les cotes altes del Pirineu i Prepirineu.
Aquesta nova alerta per vent coincideix amb el record d'una altra diada fatídica. Avui fa just 5 anys en què el país va viure un dels pitjors episodis de ventades que recorden.
Hi va haver en total 3 morts, 2 d'ells a Terrassa, després que els caigués un mur a sobre. El fort vent va afectar especialment la província de Barcelona i amb especial virulència els Vallesos i el Garraf. Fins i tot es va haver de declarar l'estat d'emergència. Hi va haver nombroses afectacions a la xarxa viària i ferroviària, poda d'arbres i mobiliari urbà.
A Sabadell es recorda especialment aquest dia perquè al bosc de Can Déu es calcula que van caure uns 45.000 arbres fruit de les ratxes de vent que van arribar a superar els 100 km per hora en alguns moments. Ràdio Sabadell, Núria García.
Pels gestors i propietaris de l'espai, la Fundació 1859 Caixa Sabadell han constatat que la regeneració s'està desenvolupant de manera satisfactòria. Així ho ha apuntat el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer.
El bosc està recuperant això d'una manera satisfactòria, tant el que és, diguem, la regeneració natural, que és l'aposta que ha de fer la comissió tècnica que es va crear per la recuperació del bosc, com també les accions que hem fet de reforestació. Per tant, el balanç, sens dubte, és positiu, tot i que bueno, han passat ja 5 anys, que és molt de temps, han passat els anys passen molt ràpid, i el bosc ja comença a visualitzar-se, té un altre aspecte, tot i així, clar, aviam, no és encara un bosc dens, i això, com ja vam dir en el seu moment, doncs encara han de passar forces anys.
El bosc de Can Deu ja no serà una pineda com abans, sinó que espècies com els roures o les alzines han guanyat terreny.
S'acaba el malson per alguns dels veïns de Badalona que van haver de ser desallotjats de casa seva. Aquest matí, 7 famílies dels 15 immobles del barri de la Salut de Badalona han pogut tornar a les seves llars després de ser desallotjats davant del perill d'esfondrament imminent d'un edifici adjacent. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Un total de 29 adults i 10 menors que han pogut tornar a casa seva després de passar un mes reubicats en hostals, albergs o bé a casa de familiars. S'espera que la resta de veïns desallotjats puguin tornar també a les seves llars el pròxim 20 de desembre. Pel que fa a l'operació d'enderroc del número 16 del passatge de la Torre, podria donar-se per finalitzada el mes de gener. Des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament asseguren que l'oficina local d'habitatge intenta trobar un lloguer similar per a les famílies que hi vivien de lloguer. N'ha parlat Rubén Guijarro, regidor d'Urbanisme.
Les persones que tenien un lloguer, i aquestes han passat per l'oficina d'habitatge per veure si en el mercat i dins de les seves possibilitats podien obtenir un habitatge en règim de lloguer en un preu similar al que pagaven, i tenim les persones que eren propietàries amb hipoteca, i en aquest sentit agrair l'esforç que s'estan fent des de l'ICAP per tal de trobar solucions amb les entitats financeres i poder fins i tot parlar d'una dació en pagament.
Segons fons municipals, els operaris fan el possible per recuperar les pertinences dels afectats. Prop de 2 banyeres per habitatge que es guarden en trasters facilitats per l'Ajuntament.
En cultura, els editors reclamen un pacte d'estat de foment de la lectura. El gremi que els agrupa alerta que la inestabilitat política els ha afectat de manera negativa. Això tot i l'increment de vendes sostingut els darrers 6 anys. Avui se celebra la nit de l'edició i l'escriptora Carme Riera serà guardonada per la seva contribució al món del llibre. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El gremi d'editors preveu tancar l'any amb un 2% d'increment de vendes, com en els darrers 6 anys. Així, Catalunya se situarà en els 500 milions d'euros. Tot i això, el president del gremi, Patrici Tixis, ha lamentat la falta de compromís de les administracions i ha demanat un pacte d'estat pel foment de la lectura.
L'Ajuntament, en el seu moment, va impulsar un pla municipal de lectura, el va impulsar la Generalitat amb un pla, deien Pla 2020 de foment del llibre i lectura, que s'acabava l'any vinent, i també des del govern central s'havia impulsat un pla de foment del llibre i lectura. Tot això, han passat després d'aquests 3 anys, s'ha quedat pràcticament en paper mullat.
El president del gremi també s'ha queixat dels efectes de la pirateria. Cada any es descarreguen il·legalment a Espanya 400 milions de llibres. Aquest fet suposa una pèrdua econòmica de més de 200 milions d'euros.
Manel, Ildami i Ciudad Jara obriran el Festival Ítaca Cultura i Acció a l'Empordà d'enguany. Serà el dissabte de Setmana Santa, 11 d'abril, a l'Escala. Com a novetat d'enguany s'hi afegeix una jornada més, l'endemà, un concert familiar amb el Pot Petit. Ràdio L'Escala, Belfont, bona tarda.
Bona tarda. Serà el segon any que Ítaca inclou l'Escala entre els municipis on programa activitats. La novetat, el concert familiar de l'endemà, diumenge 12 d'abril, amb els populars el Pot Petit. Fran Arnau, director d'Ítaca.
Enguany anem amb un cartell bastant fort. Tenim la sort de poder presentar el primer any de gira del nou disc de Manel, també de Ciudad Jara, que és el grup de l'ex cantant de La Raïz, que també presentarà disc a Comarques Gironines. I fem també el concert de l'Ildami, també presentar el seu disc. A part, una novetat important és que fem segona data aquest any. El diumenge farem un concert Ítaca familiar i ve el Pot Petit.
Les entrades per als dos concerts es posen a la venda demà 10 de desembre al web del festival, a uns preus que oscil·len entre 20 i 25 euros per a la nit de dissabte 11 i entre 12 i 15 euros per a la tarda del diumenge 12 d'abril.
Música. Moment de repassa esportiva més local. En waterpolo, el Terrassa ha guanyat per 8-9 en la setena jornada de Lliga de Campions.
Els de Didac Covacho visitaven la piscina del Hannover alemany en l'última jornada de la primera volta de la Champions masculina de waterpolo.
En futbol, tres equips catalans ocupen places de play-off a segona B.
El Sabadell ha cedit el lideratge i ara és segon després de caure a Cornellà. L'Espanyol ha escalat fins la tercera posició amb un triomf contra l'Hèrcules. La victòria dels blanquiblaus és la cinquena consecutiva. El Lleida Esportiu es manté a la zona noble, és quart, tot i no passar de l'empat contra l'Ebre. A la part baixa, el Prat és últim. Després de caure al camp de l'Egea, el Badalona suma el tercer triomf amb Manolo González i s'apropa a la permanència. I el Nàstic frena la seva progressió en caure a casa amb el Villarreal B en inferioritat numèrica.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El conjunt grana va haver de disputar el partit amb 10 jugadors des del minut 17, arran de l'expulsió per vermella directa del lateral esquerre Javi Bonilla per una forta entrada. El maig va destacar per la iniciativa solidària que va tenir el club, anomenada Riu Montada, on tots els fons captats del partit anaven destinats a les riuades que es van patir a la Conca de Barberà el passat mes d'octubre. El duel va estar marcat també per l'actuació arbitral i la gran pressió que va exercir el públic sobre el col·legiat després de l'expulsió i de diverses...
En bàsquet, l'Uni Girona presentarà demà Sonia Petrovic.
L'alè pivot sèrbia que va fitxar l'estiu per l'equip gironí va passar pel quiròfan abans de debutar i ara ja comença a treballar amb el grup. Amb la recuperació de Petrovic ha de pujar al nivell de la plantilla, ja que l'any 2018 va ser designada com la millor jugadora de l'Eurolliga.
En esquí, la Ryder sabadellenca Caral Castellet preparada per assaltar el Mundial.
L'especialista en snowboard inicia la temporada aquest dijous amb la primera cita de la Copa del Món que es fa a Colorado, als Estats Units. Castellet s'ha entrenat de forma intensiva durant 2 mesos i enguany buscarà el desitjat globus de cristall que s'atorga al millor snowboarder de l'any.
En hoquei gel, el Puigcerdà guanya a Haka i s'apropa al playoff.
3 punts importants que van viatjar cap a la Cerdanya gràcies a una victòria per 5-6 que podria ser clau per aconseguir l'objectiu de classificar-se pels play-off. La setmana que ve hi ha aturada de Lliga Sènior per la disputa del preolímpic a Barcelona i la següent, al Puigcerdà, li toca descansar. Els de la Cerdanya tornaran a la competició el proper dissabte 28 a les 10 de la nit a la pista del poliesportiu davant el Xurri Urdin Basc.
Dura sanció a Rússia per dopatge.
L'Agència Mundial Antidopatge sanciona a Rússia amb 4 anys sense participar en les competicions esportives internacionals per dopatge d'estat. No podrà participar en els Jocs Olímpics d'estiu i d'hivern ni a cap dels mundials de les diferents disciplines esportives.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Arriben dues de les cites més esperades de la banda municipal de Barcelona.
El 15 de desembre, Pasqual Vilaplana dirigirà el concert de Nadal Mots per la Pau. I el 28 i el 29 serà el torn de Salvador Brotons i el concert de cap d'any amb obres de Strauss, Tchaikovsky i Shostakovich.
Consulta tota la programació de Nadal a l'Auditori a auditori.cat.
La Rosalía. Que yo sé que nascú per ser millonària. Si ploguessin sant els bitllets pels arbres. Un dia per Mumbai a següent a Marta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir... Només vull veure bitllets de 100. Pokin Money Man. Ser una del dòlar dintre la ment. Pokin Money Man. Només vull veure bitllets de 100. Pokin Money Man. Ser una del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al mapa.
Pokin Money la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos jo pas corrent pel jardí de casa.
El que voldria és tenir. Només vull veure bitllets de 100.
Quin money man.
Ser una del dòlar dintre la ment.
Oh, quin money man.
Només vull veure bitllets de 100.
Quin money man.
Ser una del dòlar dintre la ment. Porto dos ordenars fets amb encoberts de diamants i un blanc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obre els regals de Nadal. Tanco centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà tot tinc botelles, vaig a juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però que voldries tenir.
Fucking money man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money man.
Fucking money man. Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money man.
Signa la cara dintre la ment.
Fucking money la mixa.
Fucking money man.
Fucking money man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money man.
Signa la cara.
Fucking money man.
Fucking money man. Només vull veure bitllets de 100.
La xarxa de comunicació local.